Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Dimecres 1 de novembre del 2006, Igualada. Els Mossos d'Esquadra reben la denúncia de la desaparició d'una dona. El seu marit els diu que no ha dormit a casa i que ha trobat la porta entreoberta d'un edifici de la seva propietat. És un immoble antic, de 3 plantes, que estan rehabilitant. Els agents es traslladen al carrer Òdena, número 39. Pugen al primer pis, obren la porta i avancen pel passadís. Arriben a una habitació i entren. A l'interior, hi troben el cos d'una dona panxa en l'aire i amb la cara totalment desfigurada. La víctima és Francina Castelltort, exregidora de Convergència i Unió a l'Ajuntament d'Igualada.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Una taca de sang de la víctima que apareix al seient d'una furgoneta a 5 quilòmetres del lloc dels fets. Les petjades de 2 persones que van paral·leles a una terrassa i unes claus de gorja antigues que no es poden copiar. El desenllaç us sorprendrà. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Tots Sants és una de les festes cristianes més antigues. Malgrat que el seu origen és celta, el papa Bonifaci IV la va instaurar al segle VII. La tradició diu que l'1 de novembre els que encara són vius van a veure els morts. I el 2 de novembre, dia dels difunts, són els morts que fan una visita als vius. Per Tots Sants, molta gent va als cementiris a portar flors.
L'afluència de visitants ha estat constant durant el matí. Al cementiri de Montjuïc, el trànsit de vehicles ja era dens a primera hora i fins i tot s'ha produït un petit accident. Moltes famílies arreglaven les sepultures dels seus parents, però en molts casos aquesta feina ja s'ha fet dies abans i avui algunes lluïen...
Tots Sants també és temps de castanyes, de moniatos i panellets. Els dies s'escurcen i les temperatures comencen a baixar. L'1 de novembre de 2006 és dimecres i un dia mogut. A banda de celebrar Tots Sants, més de 5 milions de catalans estan citats a les urnes per elegir el 128è president de la Generalitat. Hola, Mercè Folch.
Hola, Carles.
Són unes eleccions amb un component important.
Són les primeres després que s'aprovés el nou Estatut. Totes les formacions polítiques mantenen el mateix cap de llista que els comicis del 2003, excepte el PSC. Pasqual Maragall va renunciar i el seu lloc el va ocupar José Montilla. Veníem del Pacte del Tinell i del primer tripartit.
A Igualada, igual que en altres municipis de Catalunya, els cementiris i els col·legis electorals comencen a omplir-se. La Francina Castelltort és una militant històrica de Convergència i molt coneguda a la ciutat. El director del setmanari La Veu de la Noia, Jordi Puiggrós, sap més coses de la seva vida.
La Francina era una persona molt coneguda, d'una família molt influent, diria, a la ciutat. El seu pare ja havia estat una persona molt activista, molt vinculada a la cultura de la ciutat. Havia estat una de les primeres persones que havia fet cinema a Igualada. I ella, concretament, la Francina, va seguir una mica les seves passes, va fundar Convergència a Igualada, al costat d'altra gent. Va ser regidora de cultura i de governació durant molts anys a Igualada, va ser una de les primeres regidores des de la recuperació de la democràcia, i també estava vinculada a moltes entitats, no? De molta mena diferent, des de culturals fins a religioses, econòmiques. Era una persona, diguem-ne, que estava molt implicada, molt coneguda, era simpàtica, agradable, no tenia mai un ningú no per ningú.
La Francina està casada amb el Sebastià i tenen tres fills, el Berenguer, el Guifré i el Llull. Viuen al passeig mossèn Jacint Verdaguer d'Igualada i fa tres setmanes que fan obres de rehabilitació a la casa pairal de la família Casteltort, coneguda com Cal Truco. Tenen un projecte per fer-hi pisos. L'edifici, situat al carrer Òdena número 39, és a 200 metres del seu habitatge habitual. És una casa antiga, centenària, de tres plantes.
És un edifici situat al carrer d'Òdena, molt cèntric, pràcticament 100 metres, encara no, de la Rambla Sant Isidre d'Igualada, que és ben bé el centre neuràlgic de la ciutat. Era una casa vella, molt vella. Havia estat la casa pairal de la família d'anteriors generacions.
De seguida continuarem amb el dimecres 1 de novembre de 2006, de fa 14 anys, dia en què la Francina havia de fer d'apoderada per Convergència i Unió, com era habitual quan hi havia eleccions. Però primer, situem-nos la tarda abans, la del 31 d'octubre, que és l'últim moment en què el seu marit, el Sebastià, la va veure viva.
En aquell moment treballo a la caixa i arribo bastant tard a casa. O sigui que vaig arribar sobre les 4 de la tarda i al cap poso a dinar i tal, i al cap d'una estona ella va dir, bueno, surto, que llavors ja devien ser cap a 2, 3, 4 de 5, i surto a buscar unes ulleres i tal, i haig de anar a una casa de prenia unes herbes, unes coses que prenia ella. Aniré a l'òptica buscar les ulleres, dic, també em fa il·lusió, ulleres noves, l'endemà les estreno, i jo acabo de dinar i em poso allà, i clar, cansat, jo em quedo allà, faig una migdiada.
La botiga on s'ha d'anar a comprar les herbes és el Naturhaus, molt a prop de la Rambla de Sant Isidre. L'òptica és al passeig mossèn Jacint Verdaguer, a uns 10 minuts a peu del Naturhaus. El Sebastià s'aixeca de la migdiada. Són 6:45. Aquell vespre, al Camp Nou, hi ha partit de Champions. El Barça, entrenat per Frank Rijkaard, s'enfronta al Chelsea de José Mourinho. El Sebastià i el seu fill petit, el Lluc, tenen entrades per anar a veure el partit. Quan estan a punt de marxar cap a Barcelona, truquen a la porta.
Em truca a baix a la porta, era el paleta, el germà dels amos del paleta, del Busquer, i diu, oita, que et porto les claus, que la Francina havia demanat les claus, de cal truco, tal, tal. Jo ni ho sabia, vull dir, sí que ho sabia que hi havia les paletes, però no sabia que havia de portar les claus i tot això. Ah, vale, vale, molt bé, tal, diu, sí, perquè hem acabat, porto les claus. Vale, doncs molt bé, els hi deixo aquí, i llavors quan arribi ja està. És unes claus que sempre les controlava ella, tinc les claus, però m'arriben a aquella hora, les 6.
Qui és aquest paleta? Quedeu-vos també amb l'hora que li entrega les claus al Sebastià, a les 6. Més endavant en tornarem a parlar. El Sebastià i el seu fill petit, el Lluc, marxen d'Igualada a 6:45 per anar al Camp Nou. El partit comença 2 hores més tard.
Molt bona nit, amics oients de futbol a Catalunya Ràdio. Aquesta és una nit gran, és una nit gran, i no ho diem pas perquè sigui l'últim dia d'octubre. Tampoc ho diem per tot aquest soroll dels polítics, que demà és dia de votacions. Ho diem perquè també el futbol fa que aquesta d'avui sigui una nit gran. Ve el Chelsea, i dir que ve el Chelsea...
El partit acaba amb empat a 2, amb gols de Deco i Gudjonsen pel Barça. Pel Chelsea marquen Lampard i Drogba, que empata al minut 93.
El partit ha sigut molt emocionant. El Sebastià i el Lluc s'ho han passat molt bé. Arriben a Igualada a 1 de la matinada. A casa hi ha el fill mitjà.
Llavors el Guifré em diu, escolta, que la mama no ha vingut.
El Sebastià no hi dona importància i se'n va a dormir.
Tampoc no m'ha fet estrany, perquè la Francina estava posada en política de feia molts anys, i reunions a les nits i arribar a les tantes del matí era molt habitual. Vull dir que això no... De moment no m'estranya gens. Dic, segur que molts del partit s'han quedat i pam, 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 bueno, dic, arribarà.
Cap a les 6 del matí es desperta.
No hi és, no ha trucat, alguna està passant. Em va superar tot allò per allà, eh? Què faig? Qui truco, què? Això eren les 6:45, però que no saps què fer. No saps què fer. Llavors em va agafar ja una fredor, una cosa, dic, hosti, tu, alguna ha passat.
Al Sebastià li passen moltes coses pel cap.
I si l'han raptat, si ha passat alguna cosa, si jo què sé, tu, a més a més, era de caràcter molt potent, però ella era feble, vull dir, una persona que si li fumes una patacada, està, que l'hagin agafat, raptada, no sé.
Sí. Són les 8 del matí del dimecres 1 de novembre de 2006. A aquesta hora es constitueixen les meses electorals als més de 2.600 col·legis que hi ha a Catalunya. La Francina ha de fer d'apoderada a la taula de la Biblioteca Central Calfon i no s'ha presentat. El Sebastià es vesteix i surt al carrer.
Passo pels caixers, que teníem dos comptes molt concentrats, i que a veure, no hi hagués hagut alguna maniobra de calés, alguna cosa.
Per anar als caixers, el Sebastià ha de passar per davant de la casa pairal que estan rehabilitant al carrer Òdena número 39. Hi ha una cosa que li crida l'atenció.
Als caixers passo per davant de la casa. Veig que està a la porta entreoberta. Dic, hosti, això està entreobert, coi. Miro, jo no portava claus de res, llavors. Entro i a terra hi ha una... com una font, és una font de una pica de marbre, maca, que havia sigut molts anys enrere dins un jardí que havia aquella casa, allà al mig del pas, dic, hòstia, però què passa? Bé, jo entro, dic, a veure, deixa'm entrar, vaig cap dalt als pisos, tot tancat. Una pica aquí a terra, aquí al mig, semblava que també hi havia com un moble mogut, però pujo cap dalt i tots els pisos tancats. Menys mal.
Però li queda la sensació que potser algú ha entrat a robar.
O sigui, era una casa antiga i hi havia, a part de lo que, doncs això, de la mateixa pica d'estris propis d'una casa, també hi havia una col·lecció de càmeres fotogràfiques.
Qui ens explica això és l'inspector Ramon Roig, que l'any 2006 era cap de l'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Central. En sortir de Cal Truco, el Sebastià, tal com tenia pensat, va als caixers i comprova els comptes. No hi ha cap moviment sospitós. Torna cap a casa i esmorza una mica. Està nerviós i molt angoixat. Quan acaba, baixa el carrer i se'n va a la comissaria dels Mossos d'Igualada. A les 10 del matí, denuncia la desaparició de la Francina, la seva dona.
Crims.
Quan arriba la denúncia, també es manifesta que ha passat per un edifici propietat de la família, que està al carrer Òdena, i ha vist que la porta estava tancada però ajustada. Doncs a partir d'aquí, els agents de la Unitat d'Investigació d'Igualada acompanyen el senyor.
Venen a casa, llavors bueno, entren un moment a xerrar, hi havia el Guifré, vam agafar les claus, que ja les tenia a casa. A més, són claus de gorja, claus grans.
D'aquestes claus només n'hi ha dues còpies. Són models antics, d'uns 13 centímetres de llarg, que sempre les tenia la Francina.
Tenien un recel especial amb aquesta clau, no hi havia cap còpia, perquè si es perdés aquesta clau havien de tirar a terra les dues portes antigues que hi havia. I més, quan acabaven les feines, tornaven una altra vegada al constructor i aquest les tornava al propietari, a la família. Perquè el recel era això, que era molt difícil, gairebé impossible, fer una altra còpia d'aquesta clau.
Amb això de les claus cal especificar una cosa. La porta de baix del carrer s'obre amb unes claus de serreta, però els pisos s'obren amb aquestes claus de gorja. Hi ha una clau per cada pis, i d'aquesta clau de cada pis només hi ha una còpia. Per tant, per entrar al pis sempre s'ha d'utilitzar una sola clau.
A l'entrada hi ha dues portes, aquestes van amb serreta, i entres a dins, el que seria el rebador, l'entrada. Llavors, a partir d'aquí, hi ha les escales cap dalt als pisos, i aquestes pisos són portes molt grans, amb clau de gorja.
Abans de continuar, no oblidem que aquell dia 1 de novembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals havien obert a les 9 del matí en una jornada que transcorria amb normalitat. Carme Colomina ho explicava als informatius de Catalunya Ràdio.
Els col·legis electorals han obert a les 9 del matí pràcticament sense incidents destacables i, com és habitual, tots els líders polítics i institucionals que ja han votat han insistit en la transcendència d'aquestes eleccions i en la importància de la participació ciutadana.
A Igualada, la normalitat d'una família s'ha trencat a primera hora del matí. La Francina no s'ha presentat per fer d'apoderada la Biblioteca Central de Calfon. Tornem a les claus. Els Mossos ja les tenen. Van al carrer Òdena número 39 acompanyats pel Sebastià. Entren a l'interior perquè la porta del carrer està entreoberta. Veuen que hi ha la pica de marbre al mig de l'entrada i un moble mogut. El Sebastià ha dit que era estrany que la pica fos al mig del pas. Els agents pugen al pis superior.
Obren aquella porta amb l'única clau, es donen compte que està girada tres vegades, o sigui, han de donar tres girs de volta a la clau, i entren. El cap d'investigació aleshores fa una primera ullada.
Avancen pel passadís, A mà esquerra hi ha una habitació i obren la porta.
Una habitació on hi havia molts estris, hi havia politxes, hi havia estris de ferro.
Els Mossos troben el que no volien trobar.
Quan es fa la primera inspecció ocular, el que es veu és que hi ha un cos al terra, de cúbit supí, amb tota la cara desfigurada, taques de sang, no molt, o sigui, no hi ha una projecció d'esquitxos de sang, o sigui, molt repartides, no? És més que res per vessament.
El Sebastià, que és allí mateix, confirma que es tracta de la Francina. Els Mossos analitzen amb detall l'escena del crim. La trajectòria de la sang els dona més informació.
Quan va morir estava al terra i els cops eren d'alguna persona, només un autor, a la part esquerra de la cara, amb la mà dreta.
Respecte a l'arma del crim, no tenen gaires dubtes.
I el que estava clar és que no era un ganivet, el que estava clar és que no hi havia una arma de foc, hi havia un objecte contundent. Dels impactes que va rebre, entre 7, més de 7, 8 o 9, no recordo, però hi havia bastants. O sigui, només es podia inferir que allò era un objecte contundent.
A l'habitació on han trobat el cos de la Francina hi ha altres detalls.
I a part d'això, el que es va determinar també amb una primera ullada és que hi havia marques de... com el terra de l'edifici estava l'edifici en obres, hi havia molta pols al terra. Llavors això ens va permetre veure que hi havia unes petjades singulars al voltant del cadàver.
Els Mossos creuen que el crim es va cometre de pressa la mateixa tarda del 31 d'octubre.
Allò va ser molt precipitat, molt ràpid, i a més, les petjades són d'autor. Són d'autor perquè ha recorregut i perquè el que estic dient, per la posició del cadàver i de com va acabar la sang al terra, això és determinada que la fugida de l'autor no havia trepitjat sang, per la qual cosa hi havia només petjades d'autor sense transferir sang de la víctima a les petjades de què hi havia estat. A més, aquestes petjades també tenien una continuïtat amb el que era una sortida amb una terrassa exterior. Van veure unes petjades del mateix pos de l'habitació estaven transferides a el que és aquest terrat, no? Terrat que havia estat pintat fa 2 dies només.
Què hi ha en aquest terrat? Per què les petjades es dirigeixen cap allà? Els investigadors demanen un informe de les petjades i inspeccionen la resta de la casa.
A l'estança tercera, en una estança es va trobar el bolso que duia la Francina sense les targetes de crèdit.
La porta entreoberta d'una casa antiga, una pica de marbre al mig del pas, la bossa de la Francina sense les targetes de crèdit, tot fa pensar en un robatori. A més, la Francina no havia de ser a Cal Truco aquell dimarts a la tarda. El Sebastià, el seu marit, ha explicat que tenia la intenció d'anar al Naturhaus a comprar herbes i a l'òptica a buscar unes ulleres. Ja veurem on ens porta tot plegat.
A Igualada, la notícia de la mort de la Francina ja s'ha escampat. Jordi Puiggròs és el director del setmanari La Veu de la Noia.
Quan succeeix alguna cosa, diguem-ne, important a algú conegut, doncs se sap de seguida, i més en una ciutat com Igualada, que és una ciutat petiteta, amb ànima de poble encara, i que la gent d'un determinat perfil, diguem-ne, doncs es coneix pràcticament tothom, no? Va ser molt ràpid i de seguida allò va córrer com la pòrgora i Igualada va ser un trasbals enorme.
Els Mossos, si bé tenen present la possibilitat d'un robatori, posen l'atenció en un element, la clau.
La principal hipòtesi és l'autor va tancar amb una única clau, una clau irreproduïble, i a més, la Francina no hi era allà. O sigui, no han d'haver-hi aptes preparatoris. Qui era el posseïdor de la clau, qui havia tingut aquesta clau única, ens referenciava als possibles autors. Aquesta va ser la primera línia d'hipòtesis. La clau. La clau hi establia els tempos on estava la Francina i on estava el posseïdor de la clau.
Els investigadors tenen una llista amb 4 noms que la tarda del 31 d'octubre van tenir la clau en algun moment o altre.
Hi havia 3 persones que aquell dia, 4, però en principi es va descartar perquè una d'elles va ser el constructor que li passa al seu germà.
El nom que descarten els Mossos és el de Pere Busquer, propietari de l'empresa que rehabilita la casa pairal de la família Castelltort. Els Busquer són de Santa Margarida de Montbui, un municipi a 5 quilòmetres d'Igualada i molt coneguts dels Castelltort amb qui havien treballat en altres ocasions.
Queden tres noms. Tingueu paciència. Abans, coneguem el resultat de les eleccions.
Aquell 1 de novembre de 2006, Artur Mas va guanyar les eleccions per Convergència i Unió.
Com a guanyadors que hem estat d'aquestes eleccions, indiscutiblement, començarem de forma immediata el diàleg amb les altres formacions polítiques a Catalunya.
L'alegria no li va durar gaire. Tal com havia passat el 2003, es reedita un segon tripartit. José Montilla és investit president amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
Assumeixo aquesta responsabilitat amb el convenciment de que les meves accions i actituds i les del meu govern aniran encaminades a convertir aquesta autoritat institucional en lideratge del país.
Tornem a la llista de noms que tenen els Mossos. El primer és el del Sebastià, el marit de la Francina. És l'última persona a qui li arriben les claus abans que marxés a veure el partit del Barça amb el seu fill petit. Els agents el retenen a la comissaria i li prenen declaració.
Aquell detall que em dono compte que em baixa les claus, ell sempre anava amb una vespa. És que ell viu en un bui, però clar, diu, és que és a 3 quilòmetres d'Igualada. 5-10 minuts i ets. I vaig donar compte de que aquell moment que em deien les claus anava molt brut de les bambes, cosa de paleta, eh? Però com brut, com si fos algú de sang, també, eh? Clar, això la policia m'ho pregunta. Dic, hòstia, jo no sé, aquest home em va portar les claus, clar, els paletes sempre van molt bruts. Dic, ara les bambes, hòstia, doncs clar, va ser cosa de 10 segons.
El paleta de qui parla el Sebastià i que li va portar les claus és el Josep, germà del propietari de la constructora. És el segon nom que apareix a la llista dels Mossos. Els investigadors reben el resultat de l'informe de les petjades.
Hi havia quatre tipus de petjades. Una del Busquer, amb un radi no prop al cap, però que no tenia cap sentit mirant a l'escenari. Hi havia unes altres marques que per nosaltres eren d'una escala, que estaven allunyades de lo que és el cadàver també, i després quedaven dues marques més.
Més endavant sabrem què són aquestes dues marques. Després d'interrogar-lo, els Mossos deixen en llibertat el Sebastià.
La seva coartada és que esperaven un lampista i aquella tarda ella va despedir a la seva dona. A més, estava amb el lampista i els seus fills corroboren que el senyor Sebastià Murcia estava a casa seva, no havia marxat. A més, va fer unes gestions amb els fills i després se'n van anar al partit del Barça.
L'endemà, dijous 2 de novembre, els Mossos detenen Josep Busquer, de 61 anys, com a sospitós de la mort de la Francina. El periodista Jordi Puiggròs recorda bé el cas.
Era una de les persones que estava treballant en aquella casa, una persona amb deficient mental o tenia certs problemes mentals.
Hi ha més elements que en un primer moment i a ulls dels investigadors assenyalen el detingut.
D'aquest primer detingut es fa perquè hi ha uns certs indicis, un primer és posseïdor de la clau. Aquesta persona... a més, visualitzem que hi ha una única petjada al lloc dels fets, però és la que més es veu, i a més, també visualitzem que porta taques de sang a les seves sandàlies amb un bocador que es troba al pantaló i al casc de la moto.
I quin seria el mòbil, el robatori? Ja ho veurem.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
El Sebastià va ser l'última persona que va rebre les claus de Cal Truco. El paleta Josep Busquer és qui li va entregar aquestes claus, però al paleta, qui les hi va donar? Qui va ser l'últim de sortir de la casa número 39 del carrer Òdena? Falta un tercer nom a la llista. De seguida el sabrem. Què tenim fins ara, Mercè?
L'1 de novembre de 2006, els Mossos reben la denúncia de la desaparició de Francina Castelltort, exregidora a l'Ajuntament d'Igualada i molt coneguda a la ciutat. El seu marit, el Sebastià, els ha explicat que l'última vegada que la va veure va ser el dia anterior, el 31 d'octubre, a 4:45 de la tarda, quan se n'anava a fer uns encàrrecs. També els diu que, de camí a la comissaria, ha vist la porta entreoberta d'un edifici propietat de la família i hi ha entrat. Es tracta d'una casa antiga, de tres plantes, que estan rehabilitant i situada al carrer Òdena, número número 39. El Sebastià ha vist que a l'entrada hi havia una pica de marbre al mig del pas i un moble mogut. Als pisos superiors no hi ha pogut accedir perquè estan tancats amb unes claus de gorja antigues de les que no hi ha còpies. Els Mossos van a buscar les claus a casa del Sebastià. La tarda abans, el Josep, un dels paletes de l'obra, els hi va passar a deixar. Els investigadors arriben a l'edifici, entren perquè la porta principal està oberta, pugen al primer pis i en una habitació hi troben el cadàver de Francina Castelltort. Al tercer pis, els Mossos troben la seva bossa sense les targetes de crèdit. El mòbil del crim apunta a un robatori.
Què més van trobar els Mossos a l'escena del crim?
Fins a quatre tipus de petjades al voltant del cadàver, la majoria de les quals porten a una terrassa. Els investigadors també conclouen que per la trajectòria de la sang, el crim el va cometre una sola persona, que la víctima va morir a terra i que va rebre gairebé 10 cops amb un objecte contundent.
I es fixen en qui va tenir les claus que obrien els pisos superiors perquè eren úniques i peculiars.
Tenen diversos noms. Un és el del Sebastià, el marit de la Francina. Els Mossos el retenen, li prenen declaració i els explica que quan Josep Busquer, el paleta, li va portar les claus, va veure que tenia sang a les bambes. També investiguen quin recorregut va fer la víctima la tarda del 31 d'octubre.
Els Mossos deixen en llibertat el Sebastià i detenen Josep Busquer per diverses raons.
Primer, que va tenir les claus la tarda del 31 d'octubre. Segon, que tenia sang a les bambes, en un mocador i al casc de la moto. I tercer, una de les petjades que es van trobar al costat del cadàver era seva.
Crims.
Els Mossos interroguen els paletes que han fet les obres de rehabilitació a Cal Truco. Falta un tercer nom en la cadena de possessió de les claus.
Joan Mantes, que era un manobre que feia feines puntuals per a aquesta empresa, diguem-ne, que era molt coneguda, Santa Margarida de Montbui. Ell viu en una zona de Santa Margarida de Montbui, que és un poble que està just al costat de la ciutat d'Igualada, que va experimentar un boom arran dels moviments migratoris interns dels anys 60, i ell formava part d'una família molt humil, molt humil. Vivia en una casa de planta baixa amb dues finestres i ja està, típiques de molts barris obrers que hi ha al nostre país, en un barri de Montbui que en diuen La Ponderosa. És un barri de gent molt treballadora, obrera.
Els Mossos interroguen l'Ivan, que té 26 anys, i sentim com ell mateix ho explica al programa El Secret de Sílvia Coppolo.
Vinieron a mi casa, una comida familiar, se me acordaba que estaba fuera con mi primo, y ahí vino un coche con una mujer y un hombre, me preguntaron si sabía dónde vivía Iván Mantas, dije que era yo y que les tenía que acompañar. Entonces me sacaron la placa, mozo de escuadra, y nada, que tenía que acompañarlos. Entonces le pregunté de por qué, y me dijeron por el camino, mientras íbamos para la comisaría, de que nada, estaba denunciado, estaba acusado de un robo. Entonces me reía. Y me dice, te hace gracia, digo, hombre, nunca he robado, digo, esto tiene arreglo en esta vida. Y más para adelante ya cuando entramos se lo pregunté, dice, nada, una denuncia por un robo. Y nada, me bajaron para abajo, entonces me preguntaron que dónde había estado ese día, digo, trabajando, entonces me dijeron, ¿lo reconoce? Digo, sí. Y me dicen, ¿y por qué la mataste? Ya está, ya me quedé mirando para arriba, yo pensaba que era una cámara oculta, pero no me lo creía. Nada, y entonces me dijeron que entregase la ropa y las bambas, fui, la entregué, y me dijeron, ya te puedes ir. Porque yo ya dije dónde estaban las horas, más o menos, y llamaron a todos los testigos. Como vieron que en verdad, me soltaron. Y al día sí, se quedaron con el hermano, mi jefe.
Els investigadors no van detenir l'Ivan perquè en principi tenia coartada.
Aquesta persona diu que marxa a les 4 en la primera declaració com a testimoni, que se'n va a un bar. Que a més després porta la furgoneta, fa unes gestions amb el seu vehicle i després fa unes soldadures a baix abans d'entregar l'esclau.
La furgoneta que refereix l'inspector Roig és una Nissan Vanet que utilitzaven els paletes. La furgoneta serà un element important en aquesta història, ja veureu. I diu que les claus les entrega al jefe, al constructor. Els investigadors han de corroborar tot el que diu l'Ivan. Recordem que ha dit que va anar a la bar a les 4, a les 16:00.
Aquesta persona ens diu que li va servir el propietari del bar. El propietari del bar ens diu que, a més, que no ha entrat, si hagués estat servit per ell, que era l'únic home que hi havia, li hauria servit el tallat a partir de les 17:30. Per què? Perquè a les 17:30 plega la noia que està al bar i se'n recorda perquè aquell 31 per la tarda no hi havia gaire gent al bar. Clar, això ja ens fa sospitar. Tu estàs dient que has anat a un bar, has comprat tabac, t'has pres un tallat i allà m'estan dient que tu no has entrat aquí. I ja has estat a les 17:30, perquè si t'ha servit un home, aquest home només servia a les 17:30.
Els Mossos es fixen en més detalls del relat de l'Ivan.
A més, ens refereix que abans d'arribar i d'entregar les claus va fer unes soldadures. El propietari i la propietària de la constructora ens diu que allà ningú solda res si no és davant d'ell.
En el seu relat, l'Ivan diu que surt de la casa en obres a les 4 de la tarda i va a un bar a fer un cafè. Després agafa la furgoneta fins a Santa Margarida de Montbui, a 10 minuts en cotxe, per tornar les claus al constructor. Aquest constructor és el Pere, el germà gran. Se suposa que el Pere els hi dona al seu germà Josep i el Josep les porta al Sebastià, a qui les claus li arriben a les 6.
Des dels llocs dels fets a on entrega la clau són 10 minuts en cotxe. Llavors, si la Francina per nosaltres entra a les 5 i 10 i l'entrega les claus a les 17:45 i li treus 10-12 minuts, és possible.
Seguint la cronologia dels Mossos, el crim es va cometre en un interval de 15 a 20 minuts. La Francina va sortir de casa seva a 4:45 de la tarda per anar a fer uns encàrrecs. Els investigadors creuen que va entrar a Cal Truco al voltant de les 5 i 10. L'Ivan, el manobre, va declarar que va sortir de l'edifici a les 4 de la tarda i que va entregar les claus al constructor a 6:45. Unes claus que després el Josep va entregar al Sebastià a les 6.
Crims amb Carles Porta.
Tornem a l'informe de les petjades i de les marques que es van trobar al voltant del cos de la Francina. De petjades n'hi havia de quatre tipus. Unes corresponien a les marques del que seria una escala. Una altra, la més visible, seria la del paleta Josep Busquer, que està detingut. En falten dues per resoldre. Els Mossos conclouen que corresponen a la Francina i a l'Ivan, i que van paral·leles cap a la terrassa.
Van haver-hi petjades de la víctima i del principal encausat a la terrassa que anava a donar amb un aire condicionat.
Curiós, això de les petjades paral·leles i de l'aire condicionat. Divendres 3 de novembre, dos dies després de les eleccions, els Mossos detenen l'Ivan.
Un, a l'informe de les petjades. Per temps tenies, ens estaven dient unes incoherències com a posseïdor de la clau. Després les petjades úniques de la Francina i d'ell a la terrassa i a l'escenari del crim també es referien de que no hi havia més persones, perquè si hi hagués una tercera persona aquestes petjades haurien d'estar trepitjades, i no estaven trepitjades, estaven les dues, tant el trajecte per anar a la terrassa com a l'escenari del crim. I a més es porta la furgona.
Els Mossos han detingut dues persones per la mort de Francina Castelltor. El paleta Josep Busquer, que es troba en dependències policials des del 2 de novembre. El paleta va tenir les claus de gorja, van trobar una petjada seu a l'escenari del crim i tenia sang a les esportives, al casc de la moto i en un mocador. L'altre detingut és l'Ivan, el manobre. Dos detinguts per un crim que els Mossos creuen que només ha comès una persona. Encara hi ha un interrogant que no em resol. Què feia la Francina a Cal Truco el dia 31 a la tarda?
Els investigadors reconstrueixen el recorregut que va fer la Francina la tarda que la van matar.
Francina Castelltor va arribar una mica abans de les 5 de la tarda al Naturhaus, on va fer una compra per valor de 42 euros. A continuació, va baixar per la Rambla de Sant Isidre fins a la cantonada del carrer Òdena, amb la intenció de pujar pel carrer Sant Josep fins al passeig mossèn Jacint Verdaguer, on hi havia la central òptica. A la porta de la llibreria Jordana es va trobar amb una amiga amb qui va xerrar uns moments i quan s'acomiadaven es va trobar el també company de partit Marc Castells, avui alcalde d'Igualada, el qual després es dirigia al Cafè Silvano, al carrer Òdena, per a prendre un cafè com feia cada tarda. Francina Castelltor va canviar el seu itinerari previst i en lloc d'anar cap al passeig pel carrer de Sant Josep va optar per pujar al carrer Òdena per continuar parlant amb el Marc Castells. Els dos es van separar a la porta del cafè i ella va seguir per la mateixa vorera en direcció al passeig. Aquest itinerari la va fer passar per davant de l'immoble de la seva propietat al carrer Òdena 39.
Els investigadors suposen que quan la Francina veu que la porta de l'edifici Nobres està entreoberta i entra, a l'òptica no hi arribarà mai. El que va passar exactament dins de Cal Truco, de moment, no se sap. Només se'n sap el resultat. Algú va matar la propietària.
Crims
El dissabte 4 de novembre, l'endemà de la detenció de l'Ivan, es fan els funerals per la Francina. Aquesta és la crònica que va fer el setmanari La Veu de la Noia.
Molt abans de l'hora anunciada, la Basílica de Santa Maria s'omplí de gom a gom per la gentada que volia acomiadar la Francina Castelltort. Durant tota la missa, a l'exterior de la Basílica, també s'hi va congregar moltíssima gent que va voler, d'aquesta manera, fer costat a la família en el darrer adeu a la víctima del succés que ha commogut la ciutat.
El mateix dissabte, els dos únics detinguts per aquest cas declaren davant del jutge. Tant l'Ivan com el Josep van tenir les claus el 31 d'octubre a la tarda i es van trobar petjades seues al lloc dels fets. En el cas del Josep, els Mossos que investiguen es fixen que tenia sang a les bambes, en un mocador i al casc de la moto.
Després es va determinar que la sang era pròpia seva, la del casc venia provenent dels mosquits que s'havien estimbat al casc, i a més la petjada, que visualment era l'única que es veia, només hi havia una petjada d'aquesta persona en un lloc on habitualment es transitava.
Els investigadors, repassant els detalls i les declaracions, acaben concloent que el Josep no va ser a Cal Truco la tarda dels fets. Després de declarar davant del jutge, el Josep surt en llibertat. Queda un únic detingut, l'Ivan. El Sebastià només l'ha vist un cop.
El vaig veure un dia, però no l'havia vist mai, perquè, esclar, mentre ells tenen les claus de gorja dels pisos, jo, tant, i la Francina igual, només tenim la de serreta per entrar, podem entrar a la casa. Que en tant hi entrava. Cada 15 dies, cada 3 setmanes, però una setmana abans hi era ell, que és l'Ivan, que estava pintant els terrats, que és el tema és aquest. Estava pintant els terrats i estava allà amb una noia. Clar, jo arribo allà, clar, com que estava tot obert, arribo, ah, esteu pintant, ah, sí, sí, mira, no, sí, ja estamos, on nos vamos i tal, ah, bueno, vale, ja tancareu.
Els Mossos troben restes de sang a la roba de treball de l'Ivan, que ell mateix va entregar l'1 de novembre quan va declarar com a testimoni.
La roba era rentada, és més, a nosaltres el que ens va donar en positiu l'estar com a sang, després d'aquest rentat no es va determinar quin ADN era, perquè del rentat, doncs, l'ADN es va destruir. La qual cosa, el que per nosaltres eren les taques de sang al pantaló i a la suadora, no es va poder determinar de qui eren.
Troben sang, però no poden saber de qui és. Els investigadors creuen que tenen prou indicis de la participació de l'Ivan en la mort de la Francina i descarten el mòbil del robatori, si bé encara no s'atreveixen a establir per què l'hauria agredit. El dia que es va detenir l'Ivan, es va fer una inspecció ocular de la furgoneta que conduïa i, segons els informes, també s'hi va trobar restes de sang, però aquestes restes també portaran cua.
Crims. El setmanari La Veu de la Noia aporta dades del sumari del cas molt reveladores.
El sumari revela que en el seient del conductor de la furgoneta Nissan Benet, que utilitzaven els paletes, hi havia restes de sang que concorden amb les de la víctima. Aquest fet, clau en la investigació, unit a que el jove montbuienc Ivan M. va conduir el vehicle la tarda del 31 d'octubre, ha estat un dels principals arguments per decretar presó per al jove manobre.
I no únicament això.
Les restes de sang que apareixen al seient del vehicle dels paletes són molt minces, una simple resta, però suficients per demostrar que algú enduia una quantitat més gran a l'esquena per deixar després la marca al seient de la furgoneta. Es dona el cas que la roba de feina d'Ivan M. va ser netejada el mateix dia per la seva tia i la policia, en demanar-la, no va trobar cap resta de sang.
La transferència de sang al seient del conductor de la furgoneta, segons els Mossos, segueix una lògica.
Quan tu fas un atac amb una persona, amb un estic contundent, i aquest s'impregna de la sang, dels cops, del moviment repetitiu, hi ha una esquitxada enrere, perquè tu pares i tornes. Amb aquest ínfim interval, no el primer, el segon, però igual el tercer o el quart, perquè allà van haver-hi molts cops, cau alguna gota a l'esquena teva. Aquesta gota es podia haver transferit pel del seient de la furgoneta.
I hem dit que la furgoneta que feien servir els paletes és un element important en aquest cas. Però els Mossos no van custodiar-la com a prova fins 3 dies després del crim. Havien considerat que en un principi no estava prou clara la vinculació de l'Ivan amb els fets.
La furgoneta en què teòricament es va trobar restes de sang no va ser analitzada fins 3 dies després dels fets. Esclar, es va perdre, diguem-ne, el que es diu una cadena de custòdia, diguem-ne, no? Si tens una cosa que realment pot donar proves, com és possible que no investiguis, diguem-ne, fins al cap de 72 hores, no?
Els Mossos, el fiscal i el jutge consideren que hi ha prou elements per assenyalar l'Ivan i l'envien a presó. En què es basen?
Ell era un dels que va tenir les claus de Cal Truco i està confirmat que hi va ser la tarda dels fets. Les petjades, paral·leles a les de la víctima, que van cap a la terrassa, eren seves. Les contradiccions i forats en el relat horari de l'Ivan i que va conduir la furgoneta en què es va trobar la taca de sang de la víctima.
Segons els investigadors i els acusadors, el relat dels fets seria el següent i us demano atenció als horaris perquè tot dependrà d'un interval de 15-20 minuts. A les 5 i 8 minuts, la Francina va pagar a la botiga Naturhaus. Es va trobar una amiga i el Marc Castells. Els Mossos creuen que a les 5 i 10 ja era a Cal Truco. Tot és molt a prop i les converses van ser, diuen, simples salutacions. Li van a dir que poc després de les 4 va marxar i va entrar al bar on el va atendre un home, però el propietari del bar diu que fins a 6:15 el bar el portava una noia i que ell va començar a treballar a 6:15 i no va veure l'Ivan. Els acusadors creuen que va matar la Francina, la va abandonar a Caltruco, va agafar la furgoneta fins a Santa Margarida de Montbui, va tornar les claus al jefe, va anar a casa i va demanar a la tieta que li rentés la roba. Aquest és el relat en què es basa el jutge. El dissabte 4 de novembre de 2006, l'Ivan ingressa a la presó com a presumpte autor de la mort de Francina Castelltort. I quin seria el mòbil?
No hi havia un mòbil, tal com s'explica sempre quan hi ha un assassinat, sinó que va haver-hi una causa sobrevinguda. Per nosaltres una discussió entre dues persones de caràcter fort.
El dia 31 d'octubre a la tarda, l'Ivan va treballar a la terrassa on hi havia l'aire condicionat. Feia una teulada per cobrir l'aparell. El Sebastià i la Francina volien evitar que entrés aigua de la pluja als locals de sota que tenien llogats.
Veig que aquella teulada està equivocada. Havia d'anar a un altre costat. I el paleta s'equivoca. Però això ho vaig veure després. Dic, hòstia, aquesta teulada està malament. D'allò, una enrabiadeta de dir, hòstia, no sé què has fet aquí, que t'has equivocat. I més la Francina, la meva dona, tenia un pronto, quan s'emprenyava, flast, és un lleó, Després li passa tot. I pot ser un motiu que aquí hi ha una emprenyada.
La suposició dels investigadors és, doncs, que la Francina va anar a Caltruco, va veure que l'Ivan feia malament la reparació, el devia escridassar i el noi, amb un impuls rabiós, li va donar un cop al cap amb un martell o un objecte contundent i un cop al terra la va rematar. Per això la sang estava concentrada al lloc on era el cos i no hi havia esquitxades. Però tot això s'ha de provar i davant d'un jurat popular.
Crims.
Després de 2 anys de presó provisional, el 6 d'octubre de 2008 comença el judici contra l'Ivan Mantas a l'Audiència Provincial de Barcelona. La Fiscalia i l'acusació particular, exercida per la família de la víctima, demanen 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament. La defensa en reclama l'absolució. La decisió final la tindrà un jurat popular. Així ho recorda el Berenguer, el fill de la víctima. Atenció al que explica del fiscal.
Durant els 2 anys de presó preventiva abans del judici no el deixen anar per res, tot i que el seu advocat demana la llibertat, no sé si van ser com
4 o 5 vegades.
Se la denega sempre anem amb una premissa via Mossos, via advocats. Està claríssim, vull dir, això està enfocat així, que aquí ha sigut, aquí no hi ha dubte. Al moment del judici se li acaben amb ell els 2 anys de presó preventiva, s'ha de fer amb una data en concret. Justament la fiscal que havia portat el cas tot el temps abans estava per baixa de maternitat. Llavors aquí entra un fiscal nou que té 3 setmanes per preparar tot el... Clar.
Durant el judici, les coses no van anar ben bé com havien previst les acusacions.
Bàsicament, a nivell del que és el judici, el que ens trobem és... Aquí teníem 3 proves indiciàries. Era el de la taca de sang, que era el de les passes a la terrassa i que era el de la clau de gorja.
La clau.
Aquests són els 3 punts. Llavors, clar, a nivell d'això, et trobes amb un advocat de la defensa que l'únic que fa és com una cortina de fum tirant merda tort i a dret cap als Mossos, cap a tot arreu. Una part essencial és que tu et trobes que tens aquestes 3 proves indiciàries, que cada una d'elles igual no t'ho dibuixa, però com bé deia el nostre advocat, les 3 consecutives et marquen una guia.
Entrem en els detalls del judici. De moment, sentim què va dir el jurat de la primera prova, la de la clau única.
No queda acreditado que la llave de la vivienda que fue entregada por la familia Castelltort a la empresa encargada de hacer los trabajos de albañilería, la poseída por el acusado, fuera la única llave existente y, por tanto, aquella con la que necesariamente hubo de cerrarse la puerta tras la muerte de la señora Castelltort.
L'advocat defensor, Jordi Claret, va parlar amb Sílvia Còpolo al programa El Secret de Catalunya Ràdio.
Això va estar desvirtuat pels pèrits de la defensa, que van dir que això era un pany catalino, era molt fàcil fer qualsevol que hagués fet una còpia de la clau, inclusiu sense tenir model, i que era un clau, era un pany que es podia tancar i obrir amb un rossinyol, és a dir, una ganzúa.
Referent a les petjades, si bé els pèrits havien demostrat que hi havia petjades de l'acusat i de la víctima que feien una trajectòria paral·lela fins a la terrassa on hi havia l'aparell d'aire condicionat que estava cobrint l'Ivan, el jurat va considerar que no s'havia demostrat que l'acusat i la víctima coincidissin al mateix temps al lloc dels fets. ¿Y qué va a decir el jurat popular de la taca de sang al seient de la furgoneta?
Que no se ha acreditado indubitadamente que la imperceptible mancha de sangre que apareció en el asiento del conductor fuera trasladada hasta allí desde el lugar de los hechos por el acusado.
L'advocat Claret va incidir molt en l'actuació dels Mossos en relació a la furgoneta dels Paletes, que va estar 3 dies sense custodiar.
Lo de la custodia de la furgoneta. Amb això la defensa s'hi va agafar a saco.
I el mosso va tenir un desliz, eh?
Durant el procés hi va haver proves que no es van incloure. El periodista Jordi Puiggròs va seguir el judici.
I després hi ha proves que no van sortir mai en el judici, malgrat que la primera jutgessa del cas, la Marta Forcada, la jutgessa del jutjat Igualada, que va instruir la causa en el seu inici, sí que les havia admès. Els que estaven més indignats, jo recordo, eren la pròpia policia judicial, que no entenia com proves que ells consideraven bastant determinants doncs no haguessin sortit durant el judici. No?
Aquí sí que a aquest fiscal se li escapa aquesta pregunta, que després ho vam saber a través dels Mossos. Diu, oh, és que no hem preguntat el de la samarreta de l'atac a l'esquena. Dic, ostres!
El fiscal tampoc va preguntar als Mossos sobre el recorregut que va fer l'Ivan la tarda del 31 d'octubre.
Amb els Mossos el que ens passa és que ells, clar, al·lucinen una mica de que amb ells allà no se'ls hi pregunti el de la sang o el de la ruta que fa.
La ruta que pobre point.
Sí, dius, sí. Que clar, oi, el que tenim aquí, que és el que nosaltres creiem que va fer i que amb això ens quadra, i el que ell diu que va fer, que això no s'ho manta per enlloc.
L'advocat defensor va argumentar que l'Ivan era a Santa Margarida de Montbui a la mateixa hora dels fets i va portar com a testimonis per corroborar-ho la mare i la tieta de l'acusat. I la mare i la tieta de l'Ivan van declarar que el van veure passar amb la furgoneta de l'empresa per davant de l'escola municipal abans de les 5 de la tarda.
Salí a les 4:20, 4:25 serían de la casa, 10 minutos que estuve en el bar que está al lado, ya me fui.
No volvió para nada.
Para nada.
És a dir, si els investigadors consideren que la Francina va entrar a Cal Truco a les 5:10, l'Ivan i els seus testimonis defensen que ell ja no hi era i que era a Santa Margarida de Montbui. Veurem quina versió es creurà el jurat. Durant el judici, l'Ivan va reconèixer que en el moment dels fets era consumidor de drogues.
Ell va reconèixer durant la vista de que havia estat cocainòman, que depenia de les drogues. Ell va dir durant 6 mesos que havia tingut problemes econòmics. Algú va dir, va fer córrer, no sé si evidentment amb mala intenció, de que era una persona que jugava molt les màquines escurabutxaques. Ell això ho va negar, va dir que durant la vista va dir que ho feia com tothom, no tant en tant i ja està, no? Però sí que va reconèixer que havia estat drogodependent i que ja ho havia deixat.
Una altra dada interessant. Els seus companys de feina també van situar l'Ivan a Santa Margarida de Montbui a l'hora aproximada del crim. La cosa és que tot balla al voltant d'un interval de 15 a 20 minuts.
Després, respecte al tema dels testimonis, també molts han canviat la seva declaració durant la vista respecte al que havien dit abans, especialment els companys de quadrilla, diguem-ne, d'en Ivan Mantas.
¿Voleu saber el veredicte? Escoltem-lo.
Emitido el veredicto por parte del tribunal que lo ha juzgado y de conformidad con lo dispuesto con la ley, me corresponde a mí emitir en voz de la sentencia que se pronuncia. Señor Iván Mantas Fernández, póngase de pie, por favor. Por la decisión del jurado que le ha juzgado, queda usted absuelto de los delitos de los que venía acusado y hoy mismo será ordenada su puesta en libertad. Muy bien, puede usted abandonar el banquillo, queda usted en libertad y puede retirarse.
Només un dels 8 membres del Tribunal Popular el va considerar culpable. Després de la lectura del veredicte, hi va haver un moment de confusió a la sala. Els Mossos que custodiaven l'Ivan van fer el gest de tornar-lo a emmanillar.
No, quítenle las esposas. Quítenle las esposas.
La versió horària que es va acabar creient el jurat va ser diferent de la que van donar els investigadors. Recordem que havien dit que a les 17:10 la Francina ja era a Cal Truco. Doncs pel jurat, l'horari varia una mica.
que está plenamente probado de que la víctima llegó a la vivienda donde acaecieron los hechos muy probablemente sobre las 17:20 horas y nunca antes de las 17:15. Asienta el jurado su convencimiento en el hecho de que se haya acreditado que hizo un pago a las 17:08 en la tienda Naturhaus, de la que salió a las 17:10, y que tras ese momento estuvo conversando en la calle con doña Ana Mensa Gil y después acompañó al señor Marc Castells hasta el bar Silvano.
El jurat també va creure la defensa sobre l'hora en què l'Ivan va marxar del lloc del crim. Per tornar a recordar, l'Ivan havia dit que havia marxat de Cal Truco a les 4:20 i els Mossos deien que la víctima havia entrat a les 5:10. Les 17:10.
Que no hay ninguna prueba de que a esa hora, a partir de las 17:15 y más probablemente 17:20 horas, estuviera todavía en la obra el albañil Iván Mantas Fernández.
La família de la Francina va presentar dos recursos contra l'absolució de l'Ivan. Un al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el va desestimar, l'altre al Tribunal Suprem, que tampoc va prosperar.
La quadratura del cercle d'aquest cas és que mai trobarem una persona amb tants indicis com la que va determinar nosaltres que era l'autor. Necessites la clau, necessites les petjades, necessites l'oportunitat d'espai i temps per ser l'autor.
La família de la víctima té poques esperances que es puguin aportar coses noves al cas.
Això està tot tancat. L'única possibilitat que quedaria aquí és ja anar a... em sembla que era Estrasburg, no?
A Estrasburg.
Però no anar a Estrasburg a intentar reobrir el cas, sinó que és anar a Estrasburg amb el sentit de tombar el sistema de jurat popular. Dius, home, a veure...
Pel periodista Jordi Puiggròs, la situació és molt clara.
Hi ha molts interrogants en aquest cas que no se n'han respost mai. Va sortir una sentència, va dir que aquell senyor no era culpable, al cap de 2 anys se'l va absoldre, i aquí s'acaba la història.
Doncs això, com diu el periodista de La Veu de la Noia, aquí s'acaba la història. Com a mínim en l'àmbit judicial i en relació a l'Ivan Mantas. L'assassinat de la Francina Castelltort encara no ha prescrit. Qui sap si un dia d'aquests apareix algun testimoni o alguna prova que fan reobrir el cas. Una coseta. 7 anys després dels fets, l'Ivan va ser detingut per violència masclista. La seva parella d'aleshores, la Laura, el va denunciar per maltractaments físics i psicològics. En l'atestat, la dona va manifestar que l'Ivan era una persona possessiva, violenta i gelosa i va ensenyar el contingut dels missatges que li enviava.
Me decía... No vales un duro como mujer. Una guarrilla como tú no me da pena. Eres una puta y una zorra que nada más buscas hombres. Como vayas a denunciar, te haré daño y te voy a matar.
La denúncia es va arxivar. Repeteixo, i perquè quedi clar, la denúncia es va arxivar i, per tant, l'Ivan Mantas no va ser ni jutjat. Les denúncies són només denúncies i no són proves ni sentències. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. So she left my real son. Just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand, stand right here, you gotta hold on. But he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. You share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You don't mean that.
She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take my hand. Standing right here, you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. Got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down, then you burn your mansion too. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on, take my hand, standing right here, gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, you're down so far away, but inside your head there's a record that's playing, a song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind, standing right there, gotta hold on. You gotta hold on.